Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 14 minuts de la matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, d'aquest plujós divendres 10 de juny de 2011. Fem una miqueta de pausa allò, agafem aire, respirem una miqueta, perquè he tingut aquí també un matí una miqueta mogudet, entre que ha marxat la llum i aquelles coses que passen, però bé, en fi, tranquil·litat i bons aliments, com es diuen en aquests casos. El nostre temps de família, la família, tan important. Des del centre de reeducació David, del carrer Pau Barraveig, número 16, en companyia un divendres més d'en Román Pérez, ara feia uns quants divendres que no el podíem saludar, per aquesta agitada agenda política. Però bé, avui penúltim programa de la temporada, Román, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
A punt d'acabar una nova temporada, ja en són unes quantes,
Sí, no sé si és la 14, aquesta.
Ara no sé si et faig una mala passada, intentant que recordis el temps que portem aquí.
Molt bé, fixa't, tu posaves l'accent en una part del nom de l'espai, que és família,
sí.
I l'altra part és temps. O sigui, ja forma part de lo que parlem. Molt de temps, o un temps considerable.
Diuen que la família és el més important, perdona,
sí.
Però a vegades no acabem d'administrar bé el temps que hi dediquem.
Sí, per una banda aquesta dimensió temporal que dius tu, no? de la dedicació del temps, i per altra banda que veníem una mica per aquesta via, que passat, divendres passat sí que vam tenir programa. Van ser els dos o tres anteriors.
Divendres passat jo diria que no. Jo diria que no.
No, no, ja, tens raó. Tens raó, però aquest vaig ser jo, que no podia aquell divendres. Vam fer un, però vam estar tres, sí, parats per als temps electorals.
Sí, sí.
No?
Per la rabiosa actualitat, diguem-ho així.
Exactament. Però, i justament el que tocàvem una mica era com les coses socials, no? Els temps que corren, també incideixen sobre les famílies, no? I els funcionaments familiars. Amb la qual cosa, diríem, els dos termes de l'espai aquest que tenim, em sembla que valen i tenen potència. No?
Uh-huh.
Diríem que igual en algun moment podríem fer una repesca d'algunes coses que hem anat parlant en aquests anys.
Sí, sempre es pot anar repescant,
Però inclús per veure allò dels canvis dels temps, no? De com, a veure, segurament trobaríem aspectes o qüestions que aleshores preocupaven i interessaven i ara continuen preocupant i interessant, i unes altres que no hi eren i ara tenen una vigència enorme. No sé, digue-li si vols noves tecnologies, que és un eufemisme allò de noves, perquè ja de noves ja no tant, no? Ja comencem a tenir joves que han nascut amb aquestes tecnologies, el que passa és que sempre amb una dinàmica evolutiva o d'evolució molt, molt marcada.
De ben segur, Román, perdona,
sí.
N'heu parlat al llarg d'aquesta temporada i de les anteriors, però l'aparició, l'entrada en escena d'aquestes noves tecnologies ha ajudat en unes coses i ha dificultat unes altres. Probablement estic parlant sempre en el sentit de la relació pares-fills.
Sí, o sigui, ha introduït un element nou, diríem, en els vincles familiars. Una cosa més que s'ha de manegar,
s'ha de gestionar,
s'ha de gestionar, s'ha d'incluir, o que queda inclosa, i efectivament una més, i potent, no? Perquè em sembla que no és només un instrument, o sigui, és més que un objecte, és més que una activitat, no? És tot un mitjà, no? Un instrument molt potent, és una via, no? És quasi més que un instrument, no? Com tot, bueno, com tot lo nou, costa, se'n van resituant
coses. Requereix d'un procés, evidentment.
Sí, sí. I diríem que això també imprimeix noves característiques en els vincles familiars. Jo crec que una d'elles és la qüestió com de la immediatesa. No? Que, per exemple, l'ADSL, no? És això, alta velocitat, molta velocitat, és a dir, respostes a l'instant, tot molt ràpid. I això que la tecnologia permet... per a les persones les coses no van tan ràpides, no? O per exemple en lo familiar alguns problemes o algunes situacions que passen no es poden resoldre amb aquella velocitat que de vegades ja comença a ser com si fos lo normal. Lo normal és que les coses es resolguin ràpidament, no? Lo normal és anar al metge capçalera en 7 minuts a diagnosticar,
sí, et faci un diagnòstic, sí, i et digui el que has de fer.
Exactament, i el tractament tot d'una, en 7 minuts.
Ho volem tot molt ràpid.
Hi ha coses des de lo social que imprimeixen una espècie quasi d'urgència, no? Com si les coses, com si lo bo fos anar ràpid.
És el que es diu altrament viure de pressa.
sí, efectivament, viure de pressa. Però és entre un acudit i una cosa sense sentit. No? O sigui, perquè la vida és vida i va com va, no es pot viure més de pressa o menys de pressa. El que passa és que les presses sí que condicionen moltes vegades la vida.
I, però qui marca els tempos, les noves tecnologies o els humans?
No, a veure, hi ha algo de, a veure, com dir-ho, si tu et mous en avió, qui marca els tempos? A veure, en el segle hi havia aquella novel·la del médico del Noah Gordon, que és, a mi em va encantar, que el tio se'n va de Londres en el segle X o l'XI, de Londres a Pèrsia, que està 2 anys per anar-hi. Arribar-hi ja era
un repte increïble.
Exactament, arribar-hi viu. I tornar-hi eren ja, o sigui, és absolutament excepcional que una persona pogués anar i tornar a menys del temps que li... Clar, ara jo tinc algun pacient que és executiu, no sé, diu que, bueno, que això del volar és una pèrdua de temps, no? Que avui al dematí, el dia de la sessió, havia sortit de Turquia a les 5 del dematí, i clar, dormint a l'avió és una pèrdua de temps, l'avió és una pèrdua de temps. Dius, clar, i els 2 anys que es portava l'altre per arribar fins a Pèrsia, que està allà al cantó, què diria?
Quina sensació deuria tenir?
Exactament. A veure, que els instruments també generen efectes en les persones, i efectes de... No, quan ja ho tens això, voldries, o sigui, això els vols ja podrien ser més ràpids. Si tingués un jet privat, ja no faria cua, i ja no sé què, i ja seria mitja hora només. Però, això, en comptes de dir, mira que bé, no? Quin estalvi de temps, com... No, genera a sobre com que falta més.
És a dir, no? Anem ràpid, però volem anar més ràpid.
Més ràpid, exactament. En comptes de dir, mira que bé, anem molt ràpid, que bé, no. Encara més. No? I això crec que és la desgràcia, en certa mesura, de l'ésser humà. Aquesta espècie, que per una banda l'impulsa a progressar, però per l'altra també li genera molts malestars. I després el fet de que no tot val per tothom. Hi ha gent a la que li va fantàstic aquests ritmes alegro vivaces perquè són elèctrics. Ara, després que ens trobem que un dels símptomes més freqüents en la infància és la hiperactivitat, dius, oh, que curiós. No és curiós, o sigui, és absolutament acorde a aquest viure de pressa que deies tu, no? I són conseqüències també. És a dir, efectivament, nosaltres fem un instrument i l'instrument també, en certa mesura, ens modela les formes de vincular-nos, de produir, de relacionar-se socialment.
És a dir, pel que dius, Roman, és més fàcil trobar infants hiperactius avui que fa, no sé, 15-20 anys enrere?
A veure, ja, crec que això té 2 lectures. Diríem, abans es deia aquest nen és mogudet, i em sembla que encertava molt més que quan ara es pretén dir que un nen és hiperactiu. Què és el que passa? que són descripcions un altre cop, molt ràpides. No, això es fa en un minut.
Sí, molt a la valenta, com es diu.
Exactament. Extremadament superficials, extremadament descriptives i molt poc explicatives. Resulta que aquest nen que és hiperactiu, no sé, posem per cas, la seva mare s'està morint. I el seu pare no sé, estan separats i no sap on anirà i que dius, escolta, aquest nano que està és molt afectat per una situació que clar, que òbviament l'inquieta moltíssim i la seva inquietud, com nen que és, es manifesta de forma motriu, però és molt diferent a dir que és un hiperactiu, que a més són com etiquetes ràpides, una empresa.
Falsos diagnòstics.
Sí, jo crec que sí. O sigui, a veure, és fort dir-ho, però sí, són falsos. Falsos perquè són descontextualitzats, perquè no estan lligats a la història de la persona. I aquí és el que passa amb aquestes presses, no? Que pel camí es queden moltes coses. I moltes d'aquestes coses que es queden són substancials, són les que li donen sentit a la vida i sentit a les coses que passen. Que les coses no passen perquè sí, i el que sí és veritat és que requereixen un temps per saber, no?, per què passen, què diuen de la persona que les viu, dels que té al voltant, sobretot en el terreny de lo familiar.
Ara que parlem de la hiperactivitat, és un problema un nen hiperactiu? S'ha d'entendre com un problema?
A veure, jo crec que sobretot és la conseqüència d'un problema. És a dir, el símptoma en si pot generar a la vegada també problemes, però aquest no és el problema, és la manifestació del problema que per lo general no és l'única, en deu tenir unes quantes. Què és el que passa? Que aquest tipus de trastorn, o sigui, a més això s'etiqueta de trastorn, s'etiqueta de malaltia, i dirien...
En qualsevol cas, la hiperactivitat no és una malaltia, no?
A veure, sí, segons... Sí, sí,
pregunto,
sí.
Eh?
Sí, és un trastorn. És un trastorn i es medica. Des d'una determinada concepció psiquiàtrica, però que impera i justament, em sembla, que en relació a aquesta qüestió dels temps i de les presses, tu pots això entrar amb un nen en un despatx i al cap de mitja hora sortir amb un diagnòstic, o sigui, què passa? Hiperactiu, què s'ha de fer? Les pastilletes. Diu, molt bé, adeu, gràcies. I les pastilletes fan efecte. I quan fan efecte? Bastant ràpid. Era hiperactiu, ara és un hiperactiu medicat i ara es belluga la dècima part del que es bellugava abans. Doncs pues ja està.
Perquè què entenem per infant hiperactiu? El que no para de fer coses constantment?
A veure,
ho dic perquè també sovint, Roman, tendim a comparar, no? La comparació sempre existeix, clar, sempre plana, sobre nostra. Oh, és que jo prefereixo un nen mogudet a un nen que sigui aturadet, que no faci res.
A veure, això sempre s'ha dit. Un nen que no es mou és que està malalt. Ja està, no? Quan dius, ai, que tranquil·leta, no, és que està malalt. Pues sí, perquè si lo seu, els nens... Aquí tenim una altra qüestió, no? Tens un nen tot el dia tancat en una escola, bueno, que ja l'escola justament procura donar cabuda a tota el desplegament motriu i l'activitat motriu que tenen els nens, que en tant nens i nenes, cadascú amb peculiaritats, potser els nens són encara més motrius que les nenes, el qual no vol dir ni tots els nens ni totes les nenes, però com a tendència, diríem, l'ús de l'activitat corporal com a part de l'expressió i de la vitalitat està molt marcat en la infància i una mica més particularment en els nens que les nenes, que també, déu-n'hi-do. Aleshores, agafar una... Com definir, quan això passa a ser un símptoma? Però una malaltia, jo crec que mai. Una malaltia, o sigui, és una exacerbació d'una part per parlar d'un tot que és molt més que aquella part. I que aquella part ha d'anar lligada a les demés. Ha de tenir una història. Justament el diagnòstic no incorpora elements històrics. És absolutament com es diu això, de conjuntural, de la conjuntura del moment.
Del moment, sí.
Sí, està molta, pot estar assegut més de mitja hora, pot, no, no, no pot, si compleixes tres d'aquests sis ítems, nyàcate, hiperactiu. Dius, bueno, igual és que hi ha més coses.
Parlem-ne, no?
Sí, parlem-ne, parlem-ne, mirem-ho. Perquè quina comprensió dona això? Perquè, o sigui, i per què està hiperactiu? Això no inclou la pregunta de per què. No? Què expressa en la seva... No? És un neguit, és un tret de caràcter, és una tendència que té a manifestar-se. En quina circumstància? Sempre està igual de mogut? Bueno, jo crec que aquestes coses són molt ràpides, molt descriptives.
Perquè, perdó, què té d'innat i què té d'afegit la qüestió de la hiperactivitat en un nen o en una nena?
Perdó, què té de...
Innat.
Innat. No ho sabem, no ho sabem, què té d'innat. O sigui, el cert és que alguna cosa... Efectivament, no tots els nadons venen amb el mateix...
Sí, sí, amb la hiperactivitat sota el braç.
No, i a veure, ja des d'un començament, ja es veuen nadons que són més donats a manifestacions i altres que són més... Bueno, i després, a més, se l'anirà escrivint característiques semblants a la del pare, a la de la mare, a la del tiet, a la de l'avi, a les circumstàncies de l'embaràs, hi ha una sèrie de factors que estan allà determinant una constitució. Ara, aquesta constitució, que ve, diríem, de fàbrica, o ve de genètica, ve de, és la predisposició, però no és la cosa en si. A partir d'allà, diríem, si té uns pares que són capaços, diríem, de transmetre una certa calma, una certa pau, un estar, doncs serà menys tendent al moviment que si té, per exemple, uns pares que van a toc de pito i fa que el nen també, i de vegades fa exactament l'efecte contrari. Pares elèctrics, d'aquests que van això, corrents, que vinga, que va, que no fem, que no... I el nen diu, bueno, perquè es mogui, no hi ha manera... Però és compensatori. Compensatori de l'excés. Molts joves diuen que no volen el tipus de vida dels pares, que els veuen, això, elèctrics, que no paren de córrer, que si amunt, que si avall, que si era això, que ara jo. Diu, però quin sentit té tot això? I és interessantíssim d'escoltar-los. Les coses que diuen són altament crítics, a vegades són també una mica agressius, però bueno, són bons crítics si se'ls pot escoltar i destilar, diríem, la substància del que diuen. I és sumament interessant, o sigui, deixen en evidència el sense sentit de moltes de les hiperactivitats dels adults.
És a dir, no està d'acord amb el tipus de vida que porten els pares.
Exactament, perquè
justament més lluny.
Veuen que corren massa i no se sap per què. És a dir, em sembla que podem dir que en els temps actuals hi ha una tendència justament a fer molta cosa, però sense saber massa bé com encaixen les unes amb les altres, també els nens, es tendeix a apuntar-los en un munt de coses. Dius, bueno, però i com lliga una cosa amb l'altra? I tots els nens les mateixes coses, igual amb un necessita tres i un altre amb una té més que prou. I un altre, aquest curs no, i el que ve ja veurem, perquè abans ve una cosa que una altra. Que amb certa precipitació, el teu fa valent, doncs el meu també. Dius, perquè com són amics, diu, clar, però aquest té els peus plans i no sé, no dona un vot ni perquè no li agrada, i li agrada molt la pilota. Dius, bueno, pues no toca apuntar-lo, vale. Que vull dir que hi ha tendència a omplir amb coses, no? Amb fer, com una espècie de tendència a l'acció, que no és que sigui hiperactivitat, però sí que dona uns nivells d'actuació, no? D'anar fent actes que moltes vegades fan tot l'efecte de que venen a substituir a reflexions, no? O interrogants o coses que no s'han pensat ni s'han decidit amb certa calma, que potser el que toca no és això del petit príncep, no? Que li deien, no, li feien tot el que podia fer per, si tingués l'aigua no sé on, per estalviar-se anar a la font, i s'estalviaria no sé quants minuts. I ell a sobre li diu, bueno, si a mi em quedessin aquests 10 minuts, el que faria és anar tranquil·lament fins a la font a beure aigua.
A beure aigua.
Però tot el plantejament venia per estalviar els 10 minuts d'anar a la font. I et diu, bueno, de què em serveixen els minuts? Per guanyar més minuts per fer moltes més coses. Bueno, igual fent la cosa tranquil·lament, em porta els minuts que em porta, però
vaig... És a dir, anem a parar sempre el que dèiem fa uns moments, Roman, el temps.
Sí, el tempo.
El com l'utilitzem, el tempo,
sí.
Que ens ve molt sovint ja marcat d'entrada.
La tendència dels temps que corren és a que aquest sigui una cosa, no sé, com intrínseca, que ja va a part, no sé, sense... És a dir, si avui tens 5, demà ha de ser 7 i passat 9, i tot ràpid. I com si fos un objectiu en si, o quasi un valor en si. Igual la cosa no està en la velocitat a la que es va, ni en el temps que requereix. Això que veníem de les tecnologies, és veritat que la immediatesa amb la que s'arriben els resultats, no? Si un pensa que seu davant de l'ordinador i en un minut no ha pogut ingressar en un compte, comprar-se un no sé què, i al cap de 3 minuts li arriba un SMS per que ja té dintre, i tot això ha passat en 5 minuts, abans això hagués portat, no sé...
Sí, sí, mitja hora.
No? Sí, com a mínim, no? Que entre que vas al banc, del banc vas a no sé què i compres, entre que t'ho demanen i aquestes coses... són models, són modus que tendeixen a contagiar, a contaminar, a prendre una part per al tot, com si aquesta fos la mesura natural i normal de funcionar. És a dir, que si a un nen li dius t'he dit que fessis no sé què, et gires i ja ho ha de tenir fet, apretes enter i el nen ho fa. Però mira, apretes enter, el nen no té enter i té motius normalment per no fer. Els que siguin, que s'hauran de veure. De vegades què passa? Que els pares, això que deies tu del temps en la família, no tenen temps. Però, o sigui, tu fes el que et dic perquè no tenim temps de res més.
O sigui, quants cops hem escoltat allò de, és que no tinc temps per la família.
Sí, sí.
Ara dedicaré més temps a la família. Són reflexions també que...
Bueno,
que es van fent.
I tant.
Això
i
vol
tant.
Dir que la família molt sovint no la tenim en el top, diguem-ho així.
Està bé. O que, fixa't, l'altre dia llegia sobre el que fan els països nòrdics respecte a les dones treballadores, no? I deien que aquí el que passa és que una dona té opta això. És a dir, què vols? Ser mare? O ser persona, ser dona, ser treballadora? Perquè les dues coses... Està difícil, no? Exactament. Si no, què et passa? És que al cap de poc et trobes que la família es ve condicionada a les condicions laborals. I també a les tendències socials que porten a un cert consumisme, que on diríem que tot empuja, que la realització personal passa pel consum, per tenir molts objectes. I els missatges sempre van en aquesta línia, no? Quan no hauria de ser així, és a dir, justament la família és el fonament de la persona, és el fonament de lo social, i requereix, o sigui, més cura, més respecte, i més preservació, perquè sembla, com dius tu, si no, o ho poses ja davant de tot, però tu imagina't una senyora que es presenta i diu, no, jo puc treballar 6 hores i al dematí, adeu, que vingui un altre, perquè jo vull 2 hores pel matí, mitja per la tarda. I no, per exemple, i en aquests països nòrdics això entra amb una suavitat i amb uns resultats espectaculars, perquè si em diguessis, pobra gent, després els diuen fatal les empreses, i no, al revés, tenen menys baixes que nosaltres, produeixen més, amb menys hores, amb millors situacions. Dius, i què estem fent? No? Per què tanta insistència en formes de funcionament que no està gens demostrades que siguin beneficioses, per exemple, per la persona ni per la família. I aquesta és una... O sigui, sempre hi ha com coses superiors, no? O com objectius que estan per dalt d'això. Home, és que no em puc quedar sense feina. I és veritat. O sigui, un pare de família no
pot quedar sense feina. Una cosa va lligada amb l'altra.
Sí, és cert.
Jo vull ser pare, però evidentment haig de tenir una feina.
Sí, sí. I probablement no només el pare, o sigui, la mare també tindrà que tenir una feina, perquè és difícil, no?, sostenir-se amb un sol sou, o no, o s'optarà, o es buscaran les maneres, però que diríem que facilitats no moltes, que justament lo social en molts sentits està com d'esquenes a la vida familiar i les polítiques tampoc acaben de venir a ajudar. S'intenten coses, es fan coses, però és, no sé, és com el de l'anglès a les escoles, és que no sé, no hi ha manera, no hi ha manera de que tiri endavant l'assumpte. Però s'ha d'insistir, i de vegades el problema és que jo crec que el de l'anglès ningú a aquestes alçades és capaç de discutir que sense l'anglès no podem avançar,
no vas enlloc.
Exactament, que el sistema educatiu no pot avançar. Si el sistema educatiu no produeix estudiants amb un coneixement d'un altre idioma que permeti accedir a la internalització, o sigui, de lo internacional. Això està molt bé, però hi ha una altra internalització, que és de lo intern, que també s'hauria de tenir clar que sense que les coses internes, les internes de la família i de les persones, siguin contemplades i considerades, tampoc anirem enlloc. O que pagarem uns preus molt elevats. Que de vegades més val, prestar determinades ajudes en moments determinats, que no després, i poso en situacions més terribles, haver de pagar solucions sanitàries o penals caríssimes. La presó és una cosa hipercara, però molt, molt cara, quan s'han denegat, ajudes a la família en moments, i no dic només econòmiques, sinó assistencials o terapèutiques, que després acaben devenint situacions socioeducatives o psicosocials d'efectes i conseqüències econòmiques desastroses.
La família sagrada, ens omplim la boca, que important és la família, però el racó, en segons quines situacions, com acabes de comentar.
Sí, està molt bé que dius, sí, que moltes vegades no es tendeix a... O sigui, que la família ja va sola, no? Com si... I se la pot desconsiderar o desatendre com si això no tingués conseqüències, i les té. I a veure, i la família pot encaixar circumstàncies i situacions, però també necessita de reconeixements i de recolzaments des de lo social, no? O com a mínim que no li treballin en contra, vaja.
Bueno, hem anat de Sant Pere de Ribes a Mata de Pere, com aquell que diu.
Però al voltant de la qüestió.
Al voltant de la qüestió.
Jo crec que sí.
Des dels moviments socials i la seva incidència en la família.
Sí. A veure, jo crec que com donar lloc, o com... que de vegades les manifestacions que apareixen en alguns nens, en alguns adolescents, no són tant un problema com el fet de que apareixen en un temps en què no hi ha cabuda o no hi ha lloc per a aquestes coses. Per exemple, un adolescent que no sàpiga què farà en temes d'estudis i arriba a dir que vol un any sabàtic, el dia 1 a casa seva, important. I a més no trobarà un lloc on li digui, ah sí, un any sabàtic, molt bé, i què faràs? No, pensar que vull fer... un any pensant què faràs. I què faràs entre tant penses? No faràs anglès, et trobaràs el carnet de conduir, faràs un montón... No, només vull saber que... Aleshores, no tindrà una acollida, una rebuda. I no és que estigui abogant pels anys sabàtics, però sí que hi ha persones que necessiten un altre temps. I per cert, o sigui, l'única manera és tenint o conflictes o problemes. No, problemes de salut o psíquics. És a dir, fan actuacions perquè si no hi ha manera de que això sigui escoltat o sigui copsat, o que es pugui incorporar com una necessitat d'aquella persona. No és que tots els adolescents, no, però igual aquell, i normalment respon a circumstàncies, això, personals, familiars, que fan que no pugui anar al ritme de la majoria.
18 minuts i les 11. La setmana que ve més.
Molt bé.
Roman, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ens veiem divendres que ve, ja en l'últim programa d'aquesta nova temporada.
Molt bé.
En Roman Pérez, des del Centre de Reeducació David, del carrer Pau Barraveig, número 16. Nosaltres tornem amb més coses d'aquí uns moments. Fins ara.